Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Foment del Treball reclama doblar la inversió en infraestructures a Catalunya, és a dir, augmentar-la en 1.500 milions. Maria Pagès.
És la demanda que fan a la Generalitat i a l'Estat per accelerar la finalització de les 100 obres que consideren imprescindibles segons l'estudi que han presentat avui. Lluís Moreno n'és l'autor.
Que el conjunt d'Estat més Generalitat hauria d'augmentar aquests 1.500 per anar tendint a un llindar del 2,2% del PIB, que és el que inverteix Dinamarca en infraestructures, Holanda en infraestructures, que són països semblants a la Catalunya que coneixem.
El Banc Central Europeu torna a baixar els tipus d'interès als més baixos en 2 anys. Ho ha fet un quart de punt en la seva reunió d'avui.
El preu del diner queda en el 2,75%. La mesura té per objectiu reactivar l'economia i afectarà les hipoteques variables que s'hagin de revisar els pròxims mesos.
En marxa els primers actes per evitar el desnonament previst per demà a la Casa Ursola a Barcelona.
El síndic de greuges de la ciutat s'ofereix com a mediador per resoldre el conflicte. L'Ajuntament també ha apel·lat al diàleg entre els veïns i el fons lionès propietari de l'edifici. I poques hores abans del primer desnonament.
L'Ajuntament de Barcelona anuncia el projecte urbanístic per la zona de l'antic edifici de la Massana, desallotjat fa 2 dies.
Es crearà una nova zona de pas per unir la plaça de la Gardunya amb els jardins de Riubó i Lluc. Albert Batlles, el regidor de Ciutat Vella.
La plaça de la Gardunya no pot ser la porta del darrere de la localia, sinó que pensem que ha de tenir tota la importància que ha de tenir. I a partir d'aquí, doncs, d'aquesta connexió que volem primer cap als jardins de Riubó i Lluc i, en definitiva, pel conjunt monumental dels antics jardins de l'Hospital de la Santa Creu.
En cultura, Richard Gere rebrà el Goya Internacional en la cerimònia d'entrega que es farà el dissabte 8 de febrer a Granada.
Així ho ha anunciat l'Acadèmia del Cinema Espanyol aquest migdia. La institució subratlla l'extraordinària contribució a l'art cinematogràfic de Gere i el seu compromís social.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha renovat Pedri fins al 2030.
El migcampista canari s'ha convertit en peça clau per al Barça, que demà estarà molt atent al sorteig dels 16ens de final de la Champions. Després d'empatar contra l'Atalanta i d'acabar segon, els Blaugrana disputaran al març directament els 8ens de final contra el PSG, el Benfica, el Brest o el Mónaco. Per cert, el Barça demanarà acabar la temporada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que sembla que finalment estarà disponible, tot i mantenir l'objectiu de tornar a jugar al nou Spotify Camp Nou al mes de maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació avui força tranquil·la a moltes comarques, bàsicament perquè no hi ha núvols, però sí que cap a Tarragona i a l'Alt Pirineu s'han anat carregant les últimes hores i fins i tot han arribat a caure algunes gotes. Han estat més generals cap a les Terres de l'Ebre i a hores d'ara es va intensificant una mica la nevada a l'Alt Pirineu. Independentment, sí que hi ha una atmosfera bellugada en quant al vent es refereix, perquè déu-n'hi-do a Tarragona, als cims del Pirineu i a l'Empordà, aquest vent de nord o nord-oest que hi bufa. La sensació és de frescor malgrat el sol, també. Al llarg de les immediates hores aquesta temperatura baixarà força i, de fet, la matinada i el matí del divendres seran més freds que matinades enrere. En canvi, ja sense nevades, algunes encadaran a l'Alt Pirineu, però cada vegada més escarrancides. Al llarg del divendres aquests núvols es trencaran i sí que n'apareixeran alguns cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, núvols baixos o algunes boires. I el que dèiem, el matí del divendres, més fred que avui, també amb aquest vent que no deixarà de bufar cap a l'Empordà i al sud de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Foment del Treball reclama doblar la inversió en infraestructures a Catalunya, és a dir, augmentar-la en 1.500 milions.
És la demanda que fan a la Generalitat i a l'Estat per accelerar la finalització de les 100 obres que consideren imprescindibles, entre elles el corredor mediterrani, la xarxa de Rodalies o la línia 9 del metro de Barcelona. A més, Foment demana un gran pacte entre els partits polítics amb opcions de governar per consensuar aquests projectes. Per Foment cal una inversió de 3.000 milions d'euros anuals per eliminar el dèficit que existeix en les infraestructures catalanes, que la patronal xifra en 42.500 milions d'euros en els últims 15 anys.
La reclamació l'han fet durant la presentació de l'última actualització del catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per Catalunya, entre aquestes també l'estació de la Sagrera de Barcelona. Jordi Casino.
El responsable de l'estudi i president de la Cambra de Contractistes d'Obres ha reclamat aquest esforç a les administracions per escurçar els terminis. Per Lluís Moreno cal que passin com a mínim dels 1.500 milions actuals als 3.000 anuals.
Que el conjunt d'Estat més Generalitat hauria d'augmentar aquests 1.500 per anar tendint a un llindar del 2,2% del PIB, que és el que inverteix Dinamarca amb infraestructures, Holanda amb infraestructures, que són països semblants a la Catalunya que coneixem.
Del total d'infraestructures del catàleg, Foment destaca com a més importants la millora de la xarxa de Rodalies, la finalització del corredor mediterrani, de la línia 9 del metro i de l'estació de la Sagrera, i la connexió dels tramvies per la Diagonal a Barcelona, a més dels trens tram de Tarragona i de la Costa Brava. D'altres obres claus són l'estació intermodal ferroviària de Lleida, l'eix viari entre l'Ebre i Vieja i les ampliacions de la desaladora de la Tordera o de l'aeroport del Prat per augmentar els vols intercontinentals. Segons dades de Foment, Catalunya té un dèficit de més de 40.000 milions d'euros en infraestructura.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau econòmica, el Banc Central Europeu torna a baixar els tipus d'interès, els més baixos en 2 anys, o ha fet un quart de punt en la seva reunió d'avui.
Així doncs, el preu del diner queda en el 2,75%. La mesura té per objectiu reactivar l'economia i afectarà les hipoteques variables que s'hagin de revisar els pròxims mesos. La decisió del Banc Central Europeu contrasta amb la Reserva Federal dels Estats Units, que aquest dimecres va insistir que no té pressa per continuar rebaixant els tipus i exemplifica el forat que s'està obrint entre els dos blocs econòmics.
I es confirma el repunt de la pujada de preus i la inflació arriba de nou al 3% al gener.
Això suposa una dècima més que la xifra registrada al desembre. Així ho assenyalen les primeres dades del 2025, que recullen l'IPC avançat i ha fet públiques aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. L'INE atribueix aquesta evolució principalment a l'augment dels preus dels carburants, que al gener del 2024 eren inferiors. En grau més baix també assenyala l'augment dels preus de l'electricitat, que s'incrementa respecte al mateix mes de l'any passat. En canvi, es registra un descens en els preus de l'oci i la cultura.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. El síndic de Greuges de Barcelona s'ofereix com a mediador per resoldre el conflicte de la Casa Ursola.
L'Ajuntament també ha apel·lat al diàleg entre els veïns i el fons Lyoness, propietat de l'edifici, poques hores abans del primer desnonament.
De moment, el sindicat de llogateres i els veïns de la Casa Ursola han preparat una sèrie d'accions al carrer per impedir que es faci efectiu el desallotjament del primer dels 9 inquilins afectats, previst per demà. Les primeres accions s'estan duent a terme ja aquesta tarda. Esplugues Televisió, Aina García.
Queden menys de 24 hores pel desnonament d'en Josep Torrent, el primer llogater de l'edifici amb data de desnonament fixada. Més de mig miler de persones estan davant de la Casa Ursola donant suport a aquests veïns i veïnes d'aquest edifici. Davant el desnonament previst per demà, el sindicat de llogateres ha organitzat una marató d'actes de protesta contra el propietari i l'especulació immobiliària. La marató ha començat a les 6 de la tarda i durarà fins que no s'aturi el desnonament. Ara mateix ha tocat el grup Cartelena i està previst que durant la tarda actuïn també altres grups musicals per amenitzar tota aquesta reivindicació. Aquest edifici de 27 vivendes és propietat del fons Lyoness Inversions, que va comprar la Casa Ursola el 2021. Des d'aleshores, el fons ha decidit no renovar els contractes de lloguers als llogaters amb la voluntat de construir-hi habitatges en règim de lloguer de temporada amb preus que tripliquen les rendes actuals, passant dels 700-800 euros al mes que paguen ara els llogaters a 2.100-2.800 euros. Diversos veïns i veïnes del barri han vingut a donar suport, com és el cas de la Maite Simeone, veïna del barri, que ha expressat el que representa la Casa Ursola.
No hi ha dret. Aquí hi ha persones que tenen 60 i 70 anys. Aquesta gent on aniran si ara els desnonen? Per això s'ha convertit en un símbol.
Aquesta tarda el consistori barceloní ha apel·lat al diàleg entre el propietari de l'edifici i els llogaters per trobar una solució satisfactòria. També el síndic de Greuges s'ha ofert a fer de mediador entre ambdues parts i instant a l'Ajuntament de Barcelona a proposar solucions que preservin el dret a l'habitatge.
Gràcies, Aina. Encara a Barcelona, l'altre punt conflictiu és l'antic edifici de la Massana. Just 2 dies després del seu desallotjament, l'Ajuntament ha anunciat el projecte urbanístic per aquesta zona del Raval. Enderrocant el pati de l'antiga Massana, es crearà una nova zona de pas per unir la plaça de la Gardunya amb els jardins de Rubió i Lluc. Esther Minguell.
Amb la connexió dels jardins de Rubió i Lluc i la plaça de la Gardunya a través d'un pas que es farà en el que era el pati de l'antiga Massana, l'Ajuntament de Barcelona vol recuperar aquest espai pels ciutadans i facilitar l'accés al mercat de la Boqueria des del Raval. Està previst que les obres comencin a l'estiu i tenen un pressupost de 800.000 euros. D'aquí a unes setmanes, però, ja es començarà a reformar la plaça de Gardunya i els jardins de Doctor Fleming, amb un canvi de paviment, nou mobiliari urbà i una zona de jocs infantils, amb un cost de prop de 2 milions d'euros. Per Albert Batlle, regidor de Ciutat Vella, són unes obres per recuperar aquest espai pels veïns.
La plaça de Gardunya no pot ser la porta del darrere de la Boqueria, sinó que pensem que ha de tenir tota la importància que ha de tenir. I a partir d'aquí, doncs, d'aquesta connexió que volem primer cap als jardins de Rubió i Lluc i, en definitiva, pel conjunt monumental dels antics jardins de l'Hospital de la Santa Creu.
En una segona fase s'invertiran 75 milions d'euros per transformar l'antic Hospital de la Santa Creu, que permetrà recuperar 12.000 metres quadrats que serviran per millorar equipaments culturals. S'hi ubicarà la futura Biblioteca del Districte i l'ampliació de la Biblioteca de Catalunya.
Doncs encara parlant d'habitatges, d'urbanisme, rebuig dels agents de la propietat immobiliària al nou règim sancionador per controlar que no hi hagi abusos immobiliaris als lloguers.
De fet, el govern s'ha compromès a incorporar més inspectors. Els APIs han mostrat la seva disconformitat per aquesta nova normativa que els obliga a aplicar canvis i ajustar els contractes a la legalitat.
Marc Pijoan.
En declaracions a la xarxa, el portaveu dels agents de la propietat immobiliària, Carles Sala, ha considerat desproporcionades les sancions previstes i també apunta que giraran en contra dels petits propietaris.
Un règim sancionador que, a més de acollir unes multes amb unes quanties que són absolutament desproporcionades, doncs abans la Generalitat, les administracions, no es posessin d'acord amb tota una sèrie de conceptes i que, per tant, doncs al final introduïm un element més de risc que fa que el petit propietari s'espanti i que, doncs, al final aquests petits propietaris se'ls acabin venent a fons d'inversió.
Sala ha revelat que els col·legis professionals s'han posat a disposició de l'executiu català per fer front al frau, però ha demanat no començar el que considera una persecució contra els propietaris d'immobles.
En successos, un excursionista ha mort aquest matí mentre feia una excursió a la Mola, al Vallès Occidental.
Els fets han tingut lloc sobre les 11 del matí. Segons ha comunicat l'Ajuntament de Matadepera, el jove hauria patit una aturada cardíaca al Camí dels Monjos a l'altura del Frare. Fins allà s'hi han desplaçat bombers, Mossos i també el servei d'emergències, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Morell, el Tarragonès, celebra que Repsol hagi decidit finalment tirar endavant la construcció de l'ecoplanta al municipi. L'equip de govern ha rebut la inversió amb els braços oberts després de mesos d'incertesa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
L'equip de govern del Morell celebra que, després de mesos d'incertesa, el Consell d'Administració de Repsol hagi aprovat la inversió i construcció del projecte de l'ecoplanta al municipi del Tarragonès. Crearà uns 340 llocs de treball quan ja estigui enllestida i 2.800 durant el procés de construcció. L'alcalde del Morell, Eloi Calvet, assegura que mantenia la confiança en l'arribada del projecte, tot i el context i la tensió que s'ha viscut al llarg de tots aquests darrers mesos. A més, defensa que l'impacte en l'àmbit municipal serà indiscutible.
Tenim una entrada d'ingressos important en el moment en què es produeixi aquesta inversió, l'obra, però després el que també és important i penso que és més rellevant fins i tot, encara que la xifra no sigui potser tan elegant, és la continuïtat d'aquests ingressos a través d'una nova activitat en el nostre municipi que generarà llocs de treball a través del conveni que vam signar l'any 2022, si no recordo malament, en què doncs, demanàvem, si us plau, a l'empresa que, ja que s'establia en el nostre municipi, doncs tingués una preferència, no?, la gent del nostre municipi a l'hora de poder-hi treballar en igualtat de condicions.
Amb un cost de 800 milions d'euros s'espera que la nova planta entri en funcionament el pròxim 2029.
I encara al voltant del sector industrial, el ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat ampliar de 30 a 38 milions d'euros el programa de millora de polígons industrials.
La demanda dels ajuntaments ha estat més del doble del previst. D'aquesta manera, l'ens supramunicipal donarà cobertura al 59% dels projectes presentats.
Mont Carvajal.
A la convocatòria del programa 2025-2028, els ajuntaments de la província de Barcelona han presentat 94 projectes per fer més competitius els seus polígons industrials. La Diputació n'esperava la meitat. Per poder-ne executar més, s'ha ampliat en 8 milions d'euros la dotació inicial, que era de 30 milions. Ho ha explicat la diputada de Desenvolupament Econòmic, Ana Maria Martínez.
I d'aquesta manera, el que podríem aconseguir és incrementar un 20% el nivell de cobertura, passant del 46% al 59%. I per finalitzar, marxar. Voldria dir que aquest és un exemple més de com la Diputació de Barcelona s'adapta a les necessitats dels nostres municipis, dels nostres ajuntaments.
El Pla també ha aprovat una moció de Junts per normalitzar l'ús social del català. Vox hi ha votat en contra i el Partit Popular s'ha abstingut. El diputat de Junts, Joan Rodríguez, ha proposat que la Diputació tingui una àrea dedicada al foment del català.
Protesta aquesta tarda dels intèrprets de llengua de signes de l'àmbit postobligatori per demanar ser contractats directament per l'administració. Els treballadors van començar aquest dilluns una vaga que s'allargarà fins al 7 de febrer. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
Sota el lema Visca la llengua de signes catalana, el col·lectiu del Servei d'Interpretació de Llengües de Signes d'àmbit educatiu postobligatori diuen prou a la precarietat laboral. En una vaga intermitent que va començar aquest dilluns 27 de gener i després de reunir-se amb el Departament d'Educació, el col·lectiu denuncia que les propostes de millora oferides per l'administració són insuficients davant de les promeses de dignificar les condicions laborals. Eva Colldefort, portaveu del col·lectiu.
I aquest nou govern no està entrant a dialogar amb nosaltres, no ens contestaven correus des de juliol parlant amb ells, no hi havia aquest retorn, documents presentats per registrar, ningú ens feia cas, fins al dia 27 que vam començar la vaga, que ens van trucar, ens van convocar a reunió el dia 28, o sigui aquest dimarts, per dir-nos que seguim externalitzats, que milloraran les condicions, però igualment tot això és paper mullat perquè no sabem res, o sigui, no hi ha cap acord formal i diuen que no.
D'aquesta manera el col·lectiu exigeix posar fi a l'externalització del servei i reclama que els seus drets siguin respectats davant d'un recurs educatiu imprescindible per a la comunitat sorda i sordcega.
En territori, la comunitat de regants del Penedès es reuneix a aquesta hora per aprovar el reglament i poder constituir una junta, una documentació que després faran arribar a l'ACA. La reunió és a Bellvei, així que anem cap allà. Bellvei Ràdio, Toni Cansino, bona tarda.
Bona tarda. Doncs efectivament s'ha aprovat aquestes ordenances i reglament de la DEO Penedès amb aquests 62 municipis que volen, que tenen 40.000 hectàrees de cultiu llenyós. A priori, Xavier Gispert, director general de Regadiu i Espai Agrari, ha comandat aquesta junta en la qual doncs la reunió servia per aprovar tots aquests reglaments que, com bé vosaltres dieu, anirà directament a l'ACA i que s'estarà doncs, a 30 dies d'exposició pública per si hi ha algunes al·legacions. Tot seguit, amb la resposta de l'ACA, es podrà fer aquesta junta de govern per començar a treballar amb aquesta comunitat de regants.
Moltíssimes gràcies, Toni. I encara al voltant de l'aigua, a Terrassa s'ha celebrat avui també la primera assemblea de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Ràdio Municipal de Terrassa, Núria Àries.
Aquest dijous s'ha celebrat la primera assemblea de l'AMAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, amb la regidora de Terrassa, Patricia Reche, com a vicepresidenta. Formada per 68 municipis, 11 empreses públiques i 6 entitats, l'AMAP reconeix amb aquest nomenament el pes que té la cocapital del Vallès Occidental com a ciutat referent en la municipalització de l'aigua. Sentim Patricia Reche, nova vicepresidenta de l'AMAP i tinent d'alcalde de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Terrassa.
Som una ciutat gran que tenim la gestió pública i, per tant, una mica tota l'experiència, tot el procés, també en el moment que es va acabar la concessió que teníem amb una empresa privada i en fer l'estudi que demostrava que gestionar de manera pública també era el més sostenible, tota aquesta experiència la podem portar.
Com Terrassa, hi ha altres 522 municipis a tot Catalunya que han abandonat el model privat. Això és el 55% de les localitats. Encoratjar la resta de poblacions a unir-se a la gestió pública és precisament un dels principals objectius de l'AMAP. Un canvi de model imprescindible, asseguren des de l'associació, en el moment de sequera actual.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens arriben des d'Olot FM i la veu de Sant Joan.
Mieres a la Garrotxa confia tenir en marxa a finals de mes el nou pou. L'Ajuntament ha gastat durant el 2024 gairebé 150.000 euros en cubes d'aigua i l'alcaldessa, Núria Martínez, assegura que l'economia municipal se n'està ressentint.
Aquesta despesa nosaltres com a Ajuntament l'hem hagut d'assumir prèviament. És un diner que ja hem gastat, que pressupostàriament ja ens ha desestabilitzat molt i més a un ajuntament petit i que a més ens ha suposat un problema de líquid a l'hora d'efectuar pagaments.
Van estar uns mesos sense necessitat de fer venir camions cisterna, però des de novembre l'Ajuntament ha hagut de tornar a recórrer aquesta solució per poder disposar d'aigua potable.
L'Ajuntament de Sant Joan dels Abadeses renovarà el col·lector d'aigua per millorar l'eficiència i la sostenibilitat del subministrament. El projecte té un pressupost de licitació de 463.000 euros sense IVA i està finançat en més d'un 90% gràcies a dues subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Les obres tenen un termini d'execució de 6 mesos i començaran les pròximes setmanes. El projecte contempla la renovació completa de la canonada en alta entre la captació de la Riera de Malatosca i el dipòsit municipal d'aigua potable. Aquesta situació permetrà millorar la infraestructura i garantir un servei més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats actuals.
En cultura, Richard Gere rebrà el Goya Internacional en la cerimònia d'entrega que es farà el dissabte 8 de febrer a Granada.
Així ho ha anunciat l'Acadèmia de Cinema Espanyol aquest migdia. La institució subratlla l'extraordinària contribució a l'art cinematogràfic de Gere, que ha protagonitzat algunes de les pel·lícules més icòniques de la història del cinema. En aquest sentit, l'Acadèmia destaca títols com Oficial i Cavaller, American Gigolo, Pretty Woman, World Musical, Chicago, pel qual va guanyar el Globus d'Or. També se li reconeix el seu compromís social. Es dona la circumstància que Richard Gere va fixar recentment la seva residència a Madrid.
I el Centre de Cultura Contemporània, el MACBA i el Liceu posen en marxa les microòperes d'avui. Per primera vegada s'uneixen per impulsar un projecte que expandeix els límits de l'òpera tradicional, combinant música, art i pensament. Tres microòperes que es podran veure el cap de setmana del 8 i 9 de febrer als Tres Espais. David Navarro.
Cada institució presenta una microòpera de 20 minuts de nova creació encarregada a un equip artístic diferent que parteixen de la inquietud sobre la crisi climàtica, les comunicacions interespècies i l'acústica de la natura. Proposen un itinerari pel barri del Raval en tres actes. El primer, El cel no es guardarà el secret, al Teatre CCCB. Aura, a la capella del Convent dels Àngels del MACBA, i Desheretaràs la Terra, a la Sala Foyer del Liceu. Per 20 euros es podran veure de manera consecutiva. La compositora d'Aura, Marina Herlop, ha avançat la temàtica de la microòpera.
Aquesta obra ens parla no només de la naturalesa com un espai de refugi i de pau, sinó també és un cant contra els conflictes bèl·lics del nostre dia a dia.
La proposta ha estat molt ben rebuda. A hores d'ara, les sessions de dissabte 8 de febrer estan plenes i només queden entrades per a algunes de diumenge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pedri ha renovat amb el Barça fins al 2030. El migcampista de 22 anys va arribar al club al 2020 i acabava contracte el juny de 2026. Pedri s'ha convertit en peça clau per a Hansi Flick. De fet, aquesta temporada acumula 32 partits, els quals 30 com a titular, i ha marcat 4 gols. L'ampliació del vincle amb el canari pot anar acompanyada de les renovacions de Gavi i també d'Íñigo Martínez, que es podrien anunciar demà mateix.
Muy contento, creo que es lo más bonito que me ha pasado mucho tiempo y nada, contento por renovar, por estar donde más quiero y bueno, ahora a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça. Creo que tenemos un buen equipo, sobre todo muy joven, que dentro de unos años será aún mejor y bueno, se vienen cosas muy bonitas para los aficionados del Barça y yo como aficionado del Barça pues a disfrutar y a darles alegría a la afición.
El Barça estarà molt atent demà al migdia dels sorteig dels setzens de final de la Champions. Després d'empatar ahir contra l'Atalanta, d'acabar segon la fase de Lliga, els blaugrana disputaran directament els vuitens de final al març contra un rival que sortirà dels duels que es decideixen demà entre el PSG, el Benfica, el Brest i el Mònaco. D'altra banda, el Barça demana acabar la temporada a l'Estadi Olímpic. Inicialment no ho podia fer per la coincidència amb un concert dels Rolling Stones, però és probable que aquesta gira no s'acabi fent o, com a mínim, no es farà al maig. El club, per tant, demana allargar l'estada a Montjuïc, tot i mantenir l'objectiu de tornar a jugar al nou Spotify Camp Nou al maig. Més futbol, a la Copa Catalunya masculina s'han sortejat les semifinals. El Barça visitarà el camp de l'Espanyol, mentre que el Girona jugarà a Andorra. Una eliminatòria sense data confirmada. Ahir els andorrans superaven el Nàstic per 0-2 i els blanquiblaus s'imposaven al Sabadell per 0-1. L'entrenador del Sabadell, David Movilla, es mostrava descontent amb el partit de l'equip.
Hay mucho trabajo por delante y la verdad que, así como el otro día, pues bueno, tuvimos cosas buenas en la primera parte, hoy el equipo tiene capacidad para hacerlo mucho mejor y yo como máximo responsable no estoy nada satisfecho del partido que hemos hecho.
D'aquí una hora el Barça de bàsquet juga a la pista del Baskonia en partit d'Eurolliga. Els blaugranes setens volen continuar el grup capdavanter. De fet, són a només una victòria de la tercera plaça. Joan Peñarroya, l'entrenador del Barça, es prepara per a un duel exigent.
Sabem el camp que anem, el conec bé, molts dels jugadors també el coneixen bé. Un equip com Baskonia, que està jugant força millor a Eurolliga i sobretot quan juguen com a local, i bueno, pues, preparats per un partit difícil. Ja hem jugat dos contra ells, vam perdre el primer, vam guanyar bé el segon. Bueno, conscienciats per fer un bon partit.
Avui també tenim nova jornada a la Champions masculina d'hoquei patins. A les 8, el Noia, segon del grup A, visita el Sant Omer Cué, encara sense puntuar. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
Vamos preparados para hacer el partido que toca, para sufrir y bueno, con el objetivo de competir bien y poder traernos los tres puntos importantes para nosotros.
A 8:45 el Barça, ara mateix fora de les places d'accés als quarts de final, rep el Porto al Palau, que marca l'accés a les eliminatòries. Els blaugranes tenen els portuguesos i el Reus 2 punts per sobre. David Cáceres és l'entrenador del Barça.
Per nosaltres un partit a vida o mort, sabem que no podem perdre, que hem de guanyar, inclús l'empat no és gaire bo per nosaltres, i per això hem estat treballant aquestes setmanes, intentant a la Lliga agafar la bona dinàmica per arribar el millor possible a aquest partit, i crec que estem preparats per jugar-lo.
I a les 9 el Reus Deportiu juga a casa contra el Barcelos. Els reusencs són tercers de grup i reben el líder invicte. I per acabar l'Ali, un apunt de waterpolo, perquè a les 8 tenim partides a la divisió d'honor femenina. Canllong es troben el líder invicte, el Sabadell, contra el segon, el Sant Andreu.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Listen to your heartbeat, so you can tell your feelings of love. Listen just to make them. I guess right to when see any word. You didn't protect me. You left. You were breaking the rules. You killed this love.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Foment del Treball reclama doblar la inversió en infraestructures a Catalunya, és a dir, augmentar-la en 1.500 milions. Maria Pagès.
És la demanda que fan a la Generalitat i a l'Estat per accelerar la finalització de les 100 obres que consideren imprescindibles, segons l'estudi que han presentat avui. Lluís Moreno n'és el seu autor.
Que el conjunt d'Estat més Generalitat hauria d'augmentar aquests 1.500 per anar tendint a un llindar del 2,2% del PIB, que és el que inverteix Dinamarca en infraestructures, Holanda en infraestructures, que són països semblants a la Catalunya que coneixem.
El Banc Central Europeu torna a baixar els tipus d'interès als més baixos en 2 anys. Ho ha fet un quart de punt en la seva reunió d'avui.
El preu del diner queda en el 2,75%. La mesura té per objectiu reactivar l'economia i afectarà les hipoteques variables que s'hagin de revisar els pròxims mesos.
En marxa els primers actes per evitar el desnonament previst per demà a la Casa Ursol a Barcelona.
El síndic de greuges de la ciutat s'ofereix com a mediador per resoldre el conflicte. L'Ajuntament també ha apel·lat al diàleg entre els veïns i el fons Lyonès, propietari de l'edifici, poques hores abans del primer desnonament.
L'Ajuntament de Barcelona anuncia el projecte urbanístic per la zona de l'antic edifici de la Massana, desallotjat fa 2 dies.
Es crearà una nova zona de pas per unir la plaça de la Gardunya amb els jardins de Rubió i Lluc. Albert Vallès, el regidor de Ciutat Vella.
La plaça de la Gardunya no pot ser la porta del darrere de la vocalia, sinó que pensem que ha de tenir tota la importància que ha de tenir. I a partir d'aquí, doncs, d'aquesta connexió que volem primer cap als jardins de Rubió i Lluc i, en definitiva, pel conjunt monumental dels antics jardins de l'Hospital de la Santa Creu.
El Centre de Cultura Contemporània, el MACBA i el Liceu posen en marxa les microòperes d'avui.
3 microòperes que es podran veure el cap de setmana del 8 i 9 de febrer als 3 espais. Marina Herlop és la compositora d'Aura.
Aquesta obra ens parla no només de la naturalesa com un espai de refugi i de pau, sinó també és un cant contra els conflictes bèl·lics del nostre dia a dia.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha renovat Pedri fins al 2030.
El migcampista canari s'ha convertit en peça clau per al Barça, que demà estarà molt atent als sorteig dels 16ens de final de la Champions. Després d'empatar contra l'Atalanta i d'acabar segon, els blaugrana disputaran al març directament als 8ens de final contra el PSG, el Benfica, el Brest o el Mònaco. Per cert, un Barça que demanarà acabar la temporada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que sembla que finalment està disponible, tot i mantenir l'objectiu de tornar a jugar al nou Spotify Camp Nou al maig.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Situació avui força tranquil·la a moltes comarques, bàsicament perquè no hi ha núvols, però sí que cap a Tarragona i a l'Alt Pirineu s'han anat carregant les últimes hores i fins i tot han arribat a caure algunes gotes. Han estat més generals cap a les Terres de l'Ebre i a hores d'ara es va intensificant una mica la nevada a l'Alt Pirineu. Independentment, sí que hi ha una atmosfera bellugada en quant al vent es refereix, perquè déu-n'hi-do a Tarragona, als cims del Pirineu i a l'Empordà, aquest vent de nord o nord-oest que hi bufa. La sensació és de frescor, malgrat el sol també. Al llarg de les immediates hores aquesta temperatura baixarà força i, de fet, la matinada i el matí del divendres seran més freds que matinades enrere. En canvi, ja sense nevades, algunes en quedaran a l'Alt Pirineu, però cada vegada més escarrancides. Al llarg del divendres aquests núvols es trencaran i sí que n'apareixeran alguns cap a la Catalunya central o les comarques de Ponent, núvols baixos o algunes boires. I el que dèiem, el matí del divendres, més fred que avui, també amb aquest vent que no deixarà de bufar cap a l'Empordà i al sud de Tarragona. Us seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, Foment del Treball reclama doblar la inversió en infraestructures a Catalunya, és a dir, augmentar-la en 1.500 milions.
És la demanda que fan la Generalitat i l'Estat per accelerar la finalització de les 100 obres que consideren imprescindibles. Entre elles, el corredor mediterrani, la xarxa de Rodalies o la línia 9 del metro de Barcelona. A més, Foment demana un gran pacte entre els partits polítics amb opcions de governar per consensuar aquests projectes. Per Foment cal una inversió de 3.000 milions d'euros anuals per eliminar el dèficit que existeixen les infraestructures catalanes que la patronal xifra en 42.500 milions d'euros en els últims 15 anys.
La reclamació l'han fet durant la presentació de l'última actualització del catàleg de les 100 infraestructures bàsiques per Catalunya, entre aquestes també l'estació de la Sagrera de Barcelona. Jordi Casino.
El responsable de l'estudi i president de la Cambra de Contractistes d'Obres ha reclamat aquest esforç a les administracions per escurçar els terminis. Per Lluís Moreno cal que passin com a mínim dels 1.500 milions actuals als 3.000 anuals.
Que el conjunt d'Estat més Generalitat hauria d'augmentar aquests 1.500 per anar tendint a un llindar del 2,2% del PIB, que és el que inverteix Dinamarca amb infraestructures, Holanda amb infraestructures, que són països semblants a la Catalunya que coneixem.
Del total d'infraestructures del catàleg, Foment destaca com a més importants la millora de la xarxa de Rodalies, la finalització del corredor mediterrani, de la línia 9 del metro i de l'estació de la Sagrera, i la connexió dels tramvies per la Diagonal a Barcelona, a més dels trens tram de Tarragona i de la Costa Brava. D'altres obres claus són l'estació intermodal ferroviària de Lleida, l'eix viari entre l'Ebre i Vielha i les ampliacions de la desaladora de la Tordera o de l'aeroport del Prat per augmentar els vols intercontinentals. Segons dades de Foment, Catalunya té un dèficit de més de 40.000 milions d'euros en infraestructures.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau econòmica, el Banc Central Europeu torna a baixar els tipus d'interès, els més baixos en dos anys. Ho ha fet un quart de punt en la seva reunió d'avui.
Així doncs, el preu del diner queda en el 2,75%. La mesura té per objectiu reactivar l'economia i afectarà les hipoteques variables que s'hagin de revisar els pròxims mesos. La decisió del BCE contrasta amb la Reserva Federal dels Estats Units, que aquest dimecres va insistir que no té pressa per continuar rebaixant el tipus i exemplifica el forat que s'està obrint entre els dos blocs econòmics.
CaixaBank descarta retornar la seva seu social a Catalunya. En la presentació de resultats del 2024, el conseller delegat del banc, Gonzalo Gortázar, ha vinculat la ubicació de la seu a València amb la fusió amb Bankia. El darrer any, CaixaBank ha obtingut un benefici superior als 5.700 milions d'euros, un 20% més que el 2023.
El directiu de CaixaBank ha evitat valorar la decisió del Sabadell, que ha assegurat que respecta i ha remarcat que ells estan a València amb caràcter indefinit.
Nuestra razón de estar en Valencia ya va más allá del deterioro que se produjo en el 2017, sino que tiene que ver con que nosotros pues hicimos esta grandísima operación corporativa en el año 2021 y nos justifica pues nuestra presencia territorial de sede social y de sedes operativas tal y como la tenemos hoy en día.
Gortázar també ha destacat la importància que continua tenint la capital catalana per l'entitat. En relació amb les fusions, ha opinat que en el sistema bancari espanyol hi ha espai per a més operacions d'aquest tipus, tot i que ha descartat que la seva entitat en necessiti.
I es confirma el repunt de la pujada de preus i la inflació arriba de nou al 3% al gener.
Això suposa una dècima més que la xifra registrada al desembre. Així ho assenyalen les primeres dades del 2025 que recullen l'IPC avançat i ha fet públiques aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística. L'INE atribueix aquesta evolució principalment a l'augment dels preus dels carburants, que al gener de l'any passat eren inferiors. En grau més baix també assenyalen l'augment de preus de l'electricitat, que s'incrementa respecte al mateix mes de l'any passat. En canvi, es registra un descens en els preus de l'oci i la cultura.
Més coses. El síndic de Greuges de Barcelona s'ofereix com a mediador per resoldre el conflicte de la Casa Ursola.
L'Ajuntament també ha apel·lat al diàleg entre els veïns i el fons Lyoness, propietat de l'edifici, poques hores abans del primer desnonament.
De moment, el sindicat de llogateres i els veïns de la Casa Ursola han preparat una sèrie d'accions al carrer per impedir que es faci efectiu el desallotjament del primer dels nou inquilins afectats previst per demà. Les primeres accions s'estan duent a terme ja aquesta tarda. Esplugues Televisió, Aina García.
Queden menys de 24 hores pel desnonament d'en Josep Torrent, el primer llogater de l'edifici amb data de desnonament fixada. Més de mig miler de persones estan davant de la Casa Ursola donant suport a aquests veïns i veïnes d'aquest edifici. Davant el desnonament previst per demà, el sindicat de llogateres ha organitzat una marató d'actes de protesta contra el propietari i l'especulació immobiliària. La marató ha començat a les 6 de la tarda i durarà fins que no s'aturi el desnonament. Ara mateix ha tocat el grup Cartalena i està previst que durant la tarda actuïn també altres grups musicals per amenitzar tota aquesta reivindicació. Aquest edifici de 27 vivendes és propietat del fons Lyoness Inversions, que va comprar la Casa Ursola el 2021. Des d'aleshores, el fons ha decidit no renovar els contractes de lloguers als llogaters amb la voluntat de construir-hi habitatges en règim de lloguer de temporada amb preus que tripliquen les rendes actuals, passant dels 700-800 euros al mes que paguen ara els llogaters a 2.100-2.800 euros. Diversos veïns i veïnes del barri han vingut a donar suport, com és el cas de la Maite Simeone, veïna del barri, que ha expressat el que representa la Casa Ursola.
No hi ha dret. Aquí hi ha persones que tenen 60 i 70 anys. Aquesta gent on aniran si ara els desnonen? Per això s'ha convertit en un símbol.
Aquesta tarda el consistori barceloní ha apel·lat al diàleg entre el propietari de l'edifici i els llogaters per trobar una solució satisfactòria. També el síndic de Greuges s'ha ofert a fer de mediador entre ambdues parts i instant a l'Ajuntament de Barcelona a proposar solucions que preservin el dret a l'habitatge.
Doncs encara en habitatge, la PA Bages denuncia el desnonament a Manresa d'una dona amb un 95% de discapacitat i que va amb cadira de rodes. Ràdio Sallent, Anna Hernández.
Aquest en concret es va aconseguir evitar fa dues setmanes i les autoritats li van donar a la dona un termini de 15 dies per deixar l'habitatge. En aquesta ocasió, però, la PAC no ha pogut aconseguir entrar a casa seva perquè ja de bon matí els Mossos havien tallat el carrer. Martí de les Heres és membre de la plataforma i explica la situació.
Però li han donat només una pròrroga de 15 dies, que clarament és insuficient i no soluciona el problema d'arrel que estem patint tots ara mateix amb l'habitatge.
Segons la plataforma, la dona deu 4.000 euros de lloguer, però no ha pogut pagar-lo perquè està a l'espera de cobrar una prestació per la seva discapacitat. De moment, els serveis socials de l'Ajuntament de la ciutat li han ofert una habitació en una fonda. Ara per ara és l'únic desnonament dels 6 que s'han de fer que s'ha produït. La PAC, però, torna a denunciar en aquesta ocasió que s'estiguin planificant els desallotjaments de manera massiva i simultània perquè no hi hagi prou efectius dels sindicats per aturar-los a tots alhora.
I tornant a Barcelona, l'altre punt conflictiu és l'antic edifici de la Massana. Just dos dies després del seu desallotjament, l'Ajuntament ha anunciat el projecte urbanístic per aquesta zona del Raval. Enderrocant el pati de l'antiga Massana, es crearà una nova zona de pas per unir la plaça de la Gardunya amb els jardins de Rubió i Lluc. Esther Minguell.
Amb la connexió dels jardins de Rubió i Lluc i la plaça de la Gardunya a través d'un pas que es farà en el que era el pati de l'antiga Massana, l'Ajuntament de Barcelona vol recuperar aquest espai pels ciutadans i facilitar l'accés al mercat de la Boqueria des del Raval. Està previst que les obres comencin a l'estiu i tenen un pressupost de 800.000 euros d'aquí a unes setmanes, però ja es començarà a reformar la plaça de Gardunya i els jardins de Doctor Fleming, amb un canvi de paviment, nou mobiliari urbà i una zona de jocs infantils, amb un cost de prop de 2 milions d'euros. Per Albert Batlle, regidor de Ciutat Vella, són unes obres per recuperar aquest espai pels veïns.
La plaça de la Gardunya no pot ser la porta del darrere de la localia, sinó que pensem que ha de tenir tota la importància que ha de tenir. I a partir d'aquí, doncs, d'aquesta connexió que volem primer cap als jardins de Rubió i Lluc i, en definitiva, el conjunt monumental dels antics jardins de l'Hospital de la Santa Creu.
En una segona fase s'invertiran 75 milions d'euros per transformar l'antic Hospital de la Santa Creu, que permetrà recuperar 12.000 metres quadrats que serviran per millorar equipaments culturals. S'hi ubicarà la futura Biblioteca del Districte i l'ampliació de la Biblioteca de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, un excursionista mor aquest matí mentre feia una excursió a la Mola, al Vallès Occidental.
Els fets han tingut lloc sobre les 11 del matí. Segons ha comunicat l'Ajuntament de Matadepera, el jove hauria patit una aturada cardíaca al Camí dels Monjos, a l'altura del Frare. Fins allà s'hi han desplaçat bombers, Mossos i també el Servei d'Emergències, que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
En política local, la sortida d'Esquerra Vilassar de Mar Futur deixa el govern del municipi de Junts, Estimem Vilassar, en minoria. L'alcaldessa Laura Martínez es queda tan sols amb 9 regidors. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
Pocs mesos abans d'arribar a l'equador del mandat, Esquerra ha anunciat aquest dijous que surt del govern de Vilassar de Mar, que encapçala l'alcaldessa de Junts, Laura Martínez. Una ruptura que respon, segons els republicans, a la situació de desgovern i a la manca de confiança i de direcció de la batllessa. Un panorama que s'allunya, diuen, dels principis de bon govern, transparència i planificació que consideren imprescindibles i que han abocat l'Ajuntament a un autèntic caos. La sortida dels tres regidors republicans deixa en minoria el govern municipal amb només 9 edils dels 21 que té l'Ajuntament. Tot i que la possibilitat d'una moció de censura plana des de fa alguns mesos, perquè les discrepàncies entre els dos socis de govern s'han posat de manifest en més d'una ocasió, els republicans de Vilassar de Mar ho tenen clar i estarien disposats a afegir-se a un hipotètic govern d'esquerres per fer fora a l'alcaldessa. Laura Martínez, de la seva banda, ho veu difícil i recorda que el seu grup és majoritari a l'Ajuntament de Vilassar de Mar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha concentrat l'atenció a les malalties neurodegeneratives en un únic edifici després de l'augment continuat de pacients els últims anys i per adaptar els espais a les noves i futures teràpies. Els neuròlegs auguren que els casos d'aquestes patologies, com l'Alzheimer o el Parkinson, es doblaran en pocs anys. Maite Polo.
Cada any la Vall d'Hebron fa 11.000 visites per Parkinson, Alzheimer o altres malalties neurodegeneratives i una bona part d'aquests pacients ja han estrenat l'edifici Garbí al Parc Sanitari Pere Virgili, construït en plena pandèmia, i administren els nous tractaments amb més comoditat i amplitud d'espais. Xavier Montalbán és cap de neurologia de Vall d'Hebron.
Han aparegut medicaments, en aquest cas anticossos monoclonals, que neteixen de la proteïna anòmala que s'acumula dins del cervell, però ens obligarà a modificar la manera, el nostre sistema, els nostres recursos sanitaris, no? Perquè l'administració d'aquests medicaments és complexa i l'avalanxa de pacients amb malalties neurodegeneratives serà absolutament difícil de manegar, inclús en aquest espai.
És molt important formar les famílies dels malalts. El fill de la Maria Ángeles, de 71 anys, va ser clau per detectar-li l'Alzheimer.
Fue él que se dio cuenta. Entonces fue, me dijo que teníamos que venir.
Vam superar la Covid i ella va caure en una petita depressió i es va ajuntar que jo veia que repetia coses que no era habitual.
Els casos més complexos de demències es continuaran atenent a la Edifici General de Vall d'Hebron.
I des d'avui, per entrar al nostre espai personal d'informació sanitària La Meva Salut, cal fer servir una doble autenticació.
Així, a més de la contrasenya, els usuaris rebran un SMS al mòbil amb una clau que hauran d'introduir per accedir al servei. Segons Salut, la mesura reforçarà la seguretat en l'accés a l'espai personal de salut digital, tot plegat pels més de 150 casos de suplantació d'identitat que Salut va detectar entre juny i novembre passat.
Montse Hidalgo.
Aquest nou sistema, que afegeix un codi numèric que ens arriba al telèfon per SMS, un cop ja hem posat la contrasenya, ha generat inquietud en alguns col·lectius afectats per la bretxa digital. Enric Uller, portaveu de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, avisa que això serà una trava més a l'hora d'accedir a l'aplicació.
Pot ser una trava amb la salut mental de molta gent i sobretot la gent que viu sola. Seguirem aguantant el xàfec. Contents amb aquest tema, no ho estem gens.
Yolanda Portero, gerent d'innovació relacional de l'àrea de ciutadania del CatSalut, remarca que és un tràmit senzill i necessari per garantir la seguretat de les dades de salut.
No tothom té el mateix nivell de digitalització. Hem intentat que tot això doncs, sigui fàcil, àgil i que hi hagi suport.
Aquelles persones que tinguin algun problema per accedir a La Meva Salut poden trucar al telèfon 061 Salut Respon o adreçar-se al seu centre d'atenció primària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Protesta aquesta tarda dels intèrprets de llengua de signes de l'àmbit postobligatori per demanar ser contractats directament per l'administració. Els treballadors van començar aquest dilluns una vaga que s'allargarà fins al 7 de febrer. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
Sota el lema Visca la llengua de signes catalana, el col·lectiu del Servei d'Interpretació de Llengües de Signes d'àmbit educatiu postobligatori diuen prou a la precarietat laboral. En una vaga intermitent que va començar aquest dilluns 27 de gener i després de reunir-se amb el Departament d'Educació, el col·lectiu denuncia que les propostes de millora oferides per l'administració són insuficients davant de les promeses de dignificar les condicions laborals. Eva Colldefort, portaveu del col·lectiu.
I aquest nou govern no està entrant a dialogar amb nosaltres, no ens contestaven correus des de juliol parlant amb ells, no hi havia aquest retorn, documents presentats per registrar, ningú ens feia cas, fins al dia 27 que vam començar la vaga, que ens van trucar, ens van convocar a reunió el dia 28, o sigui aquest dimarts, per dir-nos que seguim externalitzats, que milloraran les condicions, però igualment tot això és paper mullat perquè no sabem res, o sigui, no hi ha cap acord formal i diuen que no.
D'aquesta manera el col·lectiu exigeix posar fi a l'externalització del servei i reclama que els seus drets siguin respectats davant d'un recurs educatiu imprescindible per a la comunitat sorda i sordcega.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens arriben des d'Olot FM i la veu de Sant Joan.
Mieres a la Garrotxa confia tenir en marxa a finals de mes el nou POU. L'Ajuntament ha gastat durant el 2024 gairebé 150.000 euros en cubes d'aigua i l'alcaldessa, Núria Martínez, assegura que l'economia municipal se n'està ressentint.
Aquesta despesa nosaltres com a Ajuntament l'hem hagut d'assumir prèviament. És un diner que ja hem gastat, que pressupostàriament ja ens ha desestabilitzat molt i més a un Ajuntament petit i que a més ens ha suposat un problema de líquid a l'hora d'efectuar pagaments.
Van estar uns mesos sense necessitat de fer venir camions cisterna, però des del novembre l'Ajuntament ha hagut de tornar a recórrer aquesta solució per poder disposar d'aigua potable.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses renovarà el col·lector d'aigua per millorar l'eficiència i la sostenibilitat del subministrament. El projecte té un pressupost de licitació de 463.000 euros sense IVA i està finançat en més d'un 90% gràcies a dues subvencions atorgades per l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Les obres tenen un termini d'execució de 6 mesos i començaran les pròximes setmanes. El projecte contempla la renovació completa de la canonada en alta entre la captació de la Riera de Malatosca i el dipòsit municipal d'aigua potable. Aquesta situació permetrà millorar la infraestructura i garantir un serà més eficient, sostenible i adaptat a les necessitats actuals.
En cultura, Richard Gere rebrà el Goya Internacional en la cerimònia d'entrega que es farà el dissabte 8 de febrer a Granada.
Així ho ha anunciat l'Acadèmia de Cinema Espanyola aquest migdia. La institució subratlla l'extraordinària contribució a l'art cinematogràfic de Gere, que ha protagonitzat algunes de les pel·lícules més icòniques de la història del cinema. En aquest sentit, l'Acadèmia destaca títols com Oficial i Cavaller, American Gigolo, Pretty Woman o el musical Chicago, pel qual va guanyar el Globus d'Or. També se li reconeix el seu compromís social. Es dona la circumstància que Richard Gere va fixar recentment la seva residència a Madrid.
I el Centre de Cultura Contemporània, el MACBA i el Liceu posen en marxa les microòperes d'avui. Per primera vegada s'uneixen per impulsar un projecte que expandeix els límits de l'òpera tradicional, combinant música, art i pensament. Tres microòperes que es podran veure el cap de setmana, del 8 i 9 de febrer, als Tres Espais. David Navarro.
Cada institució presenta una microòpera de 20 minuts de nova creació encarregada a un equip artístic diferent que parteixen de la inquietud sobre la crisi climàtica, les comunicacions interespècies i l'acústica de la natura. Proposen un itinerari pel barri del Raval en tres actes. El primer, El cel no es guardarà el secret, al Teatre CCCB. Aura, a la capella del Convent dels Àngels del MACBA i Desheretaràs la Terra a la Sala Foyer del Liceu. Per 20 euros es podran veure de manera consecutiva. La compositora d'Aura, Marina Herlop, ha avançat la temàtica de la microòpera.
Aquesta obra ens parla no només de la naturalesa com un espai de refugi i de pau, sinó també és un cant contra els conflictes bèl·lics del nostre dia a dia.
La proposta ha estat molt ben rebuda. A hores d'ara, les sessions de dissabte 8 de febrer estan plenes i només queden entrades per a algunes de diumenge.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pedri ha renovat amb el Barça fins al 2030. El migcampista de 22 anys s'ha convertit en peça clau per a Hansi Flick. Aquesta temporada acumula 32 partits, dels quals 30 com a titular, i ha marcat 4 gols.
Muy contento. Creo que es lo más bonito que me ha pasado mucho tiempo y nada, contento por renovar, por estar donde más quiero y bueno, ahora a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça. Creo que tenemos un buen equipo, sobre todo muy joven, que dentro de unos años será aún mejor y bueno, se vienen cosas muy bonitas para los aficionados del Barça y yo como aficionado del Barça pues a disfrutar y a darle alegría a la afición.
L'ampliació del vincle amb el Canari pot anar acompanyada de les renovacions de Gavi o Íñigo Martínez, que es podrien anunciar demà mateix. El Barça estarà molt atent també demà al migdia del sorteig dels 16ens de final de la Champions. Després d'empatar contra l'Atalanta i d'acabar segon la fase de Lliga, els blaugrana disputen directament els 8ens de final el mes de març contra un rival que sortirà dels duels que es decidiran demà entre el PSG, el Benfica, el Brest i el Mònaco. D'altra banda, el Barça demanarà acabar la temporada a l'Estadi Olímpic. Inicialment no podia fer per la coincidència amb un concert dels Rolling Stones, però és probable que aquesta gira no s'acabi fent o, com a mínim, no es faci al maig. I el club demanarà allargar l'estada a Montjuïc, tot i mantenir l'objectiu de tornar a jugar al nou Spotify Camp Nou al maig. Encara en futbol, a la Copa Catalunya masculina s'han sortejat les semifinals. El Barça visitarà el camp de l'Espanyol, mentre que el Girona jugarà a Andorra, una eliminatòria sense data confirmada. En bàsquet, el Barça juga d'aquí mitja hora a la pista del Baskonia en partit d'Eurolliga. Els blaugranes, setens, volen continuar el grup capdavanter. De fet, són només una victòria de la tercera plaça. Joan Peñarroya, entrenador del Barça, es prepara per un duel exigent.
Sabem el camp que anem, el conec bé, molts dels jugadors també el coneixen bé, un equip com Baskonia que està jugant força millor a Eurolliga i sobretot quan juguen com a local, i bueno, pues, preparats per un partit difícil. Ja hem jugat dos contra ells, vam perdre el primer, vam guanyar bé el segon, bueno, conscienciats per fer un bon partit.
El Barça compta amb les baixes per molèsties físiques de Justin Anderson i de Jan Vasily. També avui, aquest vespre, nova jornada de la Champions masculina d'hoquei patins. A les 8 al Noia, que és segon, visita el Sant Omer. Cué encara sense puntuar. A 8:45 el Barça, que és ara mateix fora de les places d'accés dels quarts de final, rep el Palau al Porto. David Cáceres és l'entrenador del Barça.
Per nosaltres és un partit a vida o mort, sabent que no podem perdre, que hem de guanyar, inclús l'empat no és gaire bo per nosaltres, i per això hem estat treballant aquestes setmanes, intentant a la Lliga agafar la bona dinàmica per arribar el millor possible a aquest partit, i crec que estem preparats per jugar-lo.
I a les 9 el Reus Deportiu juga a casa contra el Barcelos. El Reus és tercer i visita el líder invicte. Martí Casas, un dels jugadors més destacats del Reus, enviava un missatge a l'afició.
Els partits de casa són claus, més com està la classificació. Des d'aquí faig una crida, no només als aficionats del Reus, sinó a tota la gent que estima el nostre esport, que vinguin a Palau d'Esports. Que de ben segur que els farem, no sé si guanyarem o perdarem, no els hi podem assegurar això, però de ben segur que el que sí, es sentiran orgullosos de nosaltres, no?
I més esport aquest vespre. En waterpolo tenim partides. L'Ali, a la màxima categoria femenina, la divisió d'honor, ara a les 8 comença a Can Llong. El Sabadell Sant Andreu, el líder invicte, rep el segon situat, només 3 punts per sota.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way,
I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura.